Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
No, no, en tot cas, en aquesta mateixa línia, amb aquesta treure l'essència de Sant Jordi, una de les coses que també ens posa molt nerviosos són les llistes dels més venuts. Per sort, enguany no se farà públic el mateix dia, sinó que uns dies més tard.
Jo saps que recordo un any, perquè jo estava a Informatius, i recordo que la llista ens la van passar potser a les 5 o 6 de la tarda.
Que
no era allò a les 9 de la nit que es publica, no, a les 5 de la tarda. Per tant, són les dades que probablement, diguem-ne, les havien cuinat d'alguna manera una hora abans, per tant, a les 4 de la tarda, que la dia de Sant Jordi, pràcticament com aquell qui diu, acaba de començar.
Però és que, a més, s'accepta una farsa, o sigui, anava a dir mentida, però sí, s'accepta una farsa, és mentida, per molts motius. Primera, que nosaltres, com a autors, no estem competint. Llavors, per què ens fas competir? No som esportistes, no estem a veure qui ven més, no estem per això, de veritat. Això, en tot cas, seran els editors o els llibreters els qui treuran alguna cosa d'això, però no els autors, no? I després, és molt difícil aconseguir aquestes dades, perquè jo crec que és incalculable, de fet, no? Perquè entre el llibre més venut, el segon, tercer, quart, cinquè més venut, gairebé no hi ha diferència. I en aquestes hores, evidentment, no pots tenir les dates exactes, però és que, a més, uns dies més tard tampoc les podràs tenir, perquè posa'm que el més venut són 1.000 exemplars, m'ho estic inventant, eh? Però potser n'hi ha 3 que han venut 987, i després n'hi ha potser 10 que n'han venut 985. Com decidim que aquests són els 10 més venuts i en quin ordre? És a dir, és impossible, perquè justament hi ha tantíssima oferta que no podem... És poc rellevant qui sigui el més venut, el segon més venut o el tercer més venut.
I de fet, crec que era no sé si era el Pàmies que li vaig sentir dir, que deia que, suposo que ho fent servir dades del gremi o de no sé on, que la gran majoria, o sigui, que els llibres més venuts, els que es consideraven els més venuts, a llista de 5 o de 10 més venuts de Sant Jordi, representaven com un 10% de les
vendes. Exacte, és que és insignificant.
Que dins del conjunt, no és allò que dius, bueno, s'emporta la meitat de les vendes de Sant Jordi al Zanon, perquè ha fet un llibre collonut. No és això,
no.
S'emportaria un percentatge petitíssim.
És petitíssim, és insignificant, tan insignificant que no té cap sentit que el titular vagi cap aquí, perquè no està reflectint cap realitat, simplement està fent promoció de... uns determinats títols.
No, i a part és que, o sigui, com és una competició, t'està dient que són més venuts perquè són els millors. Aleshores, hi ha gent que no és habitual de comprar llibres, que compra aquest llibre perquè té la sensació de que si l'ha venut molta gent és que és bo. I aquest és... En realitat estan posant el producte que volen, que compris, te l'estan posant, i és una mica també el que ha dit la Llucia. Nosaltres no van començar amb això per competir, perquè és absurd. Cada escriptor té la seva poètica, té la seva rellevància. Hi ha llibres boníssims que són molt complicats, hi ha llibres boníssims que no et poden agradar.
I el que ens agrada de Sant Jordi, el que fa màgic Sant Jordi, perquè en realitat sí que ens agrada, encara que estiguem
despotricant
d'aquesta manera.
Això no ho sabia.
El que ens agrada o ens agradava era justament tenir aquest contacte amb el lector, no? És a dir, poder xerrar una estona, poder saber què és el que li agrada de les coses que escriu, o que s'interessi ell, que pugui preguntar-nos sobre el que han fet, que es pugui interessar sobre el nou llibre que han publicat, etc. No? Llavors, i no només amb les novetats, sinó amb tota una trajectòria, no? I des del moment en què t'estan posant d'aquí a competir, sembla com que el teu objectiu del dia és aconseguir encolomar més llibres que ningú, no? I això no té, o sigui, no té res a veure amb el que feim.
I els dracs busquen obrir poemes de desig, l'amor de primavera, viurem aquest estiu. I els dracs busquen l'abril, poemes de desig, l'amor de primavera, viurem aquest estiu. No ploris si ja plou, que el mar s'ho farà.
Què salon?
Bueno, Silvia Pérez Cruz, jo què sé... És fantàstica, la veritat. És que...
La música m'ensa les feres, eh?
Totalment.
Ens ha deixat, però vaja,
sí,
eh?
Sí, no, sí.
El drac que porteu a dins s'ha quedat calladet, eh?
Bueno, ara el traiem, no et preocupis. Però bueno, aquesta cançó, els dracs busquen l'abril, i realment Jo crec que podíem jugar amb aquest això i sempre el drac tenia la mala fama i Sant Jordi tenia... Mm. Igual és qüestió de, bueno, donar-li la volta, que sigui el drac el protagonista... Mm. El protagonista de Sant Jordi. Mm.
No, i sobretot és això, al final tot respon al mateix, i comentaves al començament, Carlos, que està molt relacionat amb el turisme i amb tot aquest sistema que més equivale a millor, no?, d'aquesta saturació, d'aquesta sensació de formar part d'un sistema de mercat, no?, en el qual només ets una peça de promoció per aconseguir, doncs, això, no?, que hi hagi moltes bandes i que hi hagi com molta gent i que, no?, que tothom consumesqui, quan la idea no hauria de ser aquesta, no? Hauria de ser justament un lloc de trobada, un lloc de poder, doncs això, no? Que tots els que estimam els llibres, tot tipus de llibres, ho poguéssim festejar, i a més, insistes que amb el tema de la reivindicació i aprofitar per poder fer reivindicacions.
Sí, perquè també hi ha altres tipus de festivals més tranquils i tal, però també hi ha una cosa més perversa, que és que en el fons t'estan pagant amb vanitat.
Clar.
És una...
Clar,
paguen amb vanitat, no? Portem aquí, portem allà, hem d'anar allà, hem d'allà, mira, seus aquí...
Un cartell amb el teu nom.
Un cartell amb el teu nom, és a dir... vale, està bé, però realment hi ha altres maneres millor de pagar a un escriptor o escriptora, i a part, això no va... O sigui, pagar amb vanitat mai va en benefici de la literatura. Vull dir, va en benefici d'altres coses. Si tu realment tens la sort de fer un llibre que vens molt, el següent... estaràs més pendent d'això que de fer un bon llibre, no? Jo crec que li haurien de donar la volta a tots una mica. De vegades és interessant donar-li una volta quan les coses van molt bé.
Clar.
És a dir, no quan comença el drama, però bueno, la indústria el que vol és vendre.
Us havia de fer la pregunta que porto tota l'estona pensant, és el fet de que per vosaltres, bueno, ara que teniu una certa decepció respecte a Sant Jordi, per això no vol dir que no us agradi, però que sigui un dia d'entre setmana i que no sigui festiu, us agrada o us desagrada?
Sobretot,
el
que m'inquieta més és que sempre s'ajugui tot a un sol dia.
Ah, bueno, sí.
No? És a dir, que tot depengui de si plou o no plou. Mm. Ho trob al·lucinant, no? Que el teu negoci anual, el 20% dels teus ingressos de cada any, se basin en si ha de fer bon temps o mal temps, si ha de ploure o no ploure, o si ha de caure en festiu o no festiu. És a dir, jo crec que al final per nosaltres sempre és el mateix, és a dir, és festa, és una gran festa per l'autor, però sempre fas feina, en el sentit de que si no estàs gravant estàs fent alguna... Vull dir, si no estàs en una paradeta estàs en algun programa o en alguna secció fent alguna cosa, no? És a dir, sempre estem sol·licitats aquell dia, no? És a dir, no sé si s'hi considera feina o no feina, però en tot cas formant part d'aquesta celebració.
I a sobre és el teu aniversari?
47. Estic impressionada.
Un any més, 47, t'has fixat?
No.
Ara traurem la gravació de l'any passat?
No, soc del 77, mira, és fàcil de calcular. Però estic impressionada, 47. És com molt...
T'impressiona el número?
Són molt d'anys, no?
Bueno, no tant.
Però va, anirem acabant, després de pintar aquest panorama, amb un final d'avui del això ja s'acaba, del Sant Jordi. Final de què?
Final de què? Hem volgut acabar amb una pel·lícula mítica de la història del cinema, i segons internet és un dels llibres adaptats, el llibre adaptat més venut de la història, i un dels llibres més venuts de la història, que és...
Sense comptar la Bíblia, espero.
Sí, però clar, és veritat que està adaptada a la Bíblia. Sí, efectivament.
Multiadaptable.
Que és el llibre de Margaret Mitchell, Allò que el vent s'endugué.
Vas, què puc fer jo? On puc anar?
Mira, maca, això tant se me'n dona.
És que hem tingut una decepció terrible, perquè
per
no recordàvem així.
No recordàveu així?
No,
què recordàveu?
Recordàvem allò de, sincerament, estimada, m'importa un rava.
Sí.
Ah, sí?
Bueno, en anglès la traducció literal seria això.
M'importa un rava.
A mi el m'importa un rava el tenia com molt integrat i no ho diu.
A veure, pots tornar-me a tirar què diu exactament?
No, diu una cosa com molt...
Si te'n vas, què puc fer jo?
Aquest seria l'escriptora o escriptor,
Mira, maca, això tant se me'n dona.
La indústria. He venut el 60%, nen.
Tant se me'n dona, clar.
Vés-te'n a la teva punyetera llibreria de barri de demà i fes el que pugui.
I deixa'ns en pau amb el Sant Jordi.
Ai, ai, ai.
Sant George.
Sant George. Doncs això estic, amb lo de Calvià estic.
Que no amaga l'uf, faran coses. Mare senyora,
la celebració del Baltònic.
Ai, Déu meu.
12 i 9 minuts, doncs ho deixarem aquí. Ja us buscaré el dia de Sant Jordi, a veure quines carones feu.
Bon Sant Jordi.
No, bon Sant Jordi,
efectivament. Ho heu de disfrutar molt, que
sí,
de
sí, segur.
Carles Tarrós, Lucía Ramis, adeu, adeu,
para,
adeu. 12 i 10. Hora d'actualitzar la informació al costat dels serveis informatius. Nil Sant Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
També de Quim Salvador, bon dia, Quim.
Bon dia.
Els candidats principals de les eleccions basques ja han votat en un context de frec a frec inèdit entre PNB i Bildu.
Sí, ja les 10 ho feia el número 1 de l'Esquerra Abertzale, Peyo Txandiano. Els últims minuts també ho han fet els candidats del PNB i del Partit Socialista d'Euskadi, formacions que fins ara han compartit govern. Tots dos han avisat que Biscaia i Guipúzcoa i Àlava s'hi juguen molt perquè no està clar que el govern actual sumi. Detalls amb l'enviat especial de RAC1 a Euskadi, Arnau Mañé.
Exacte, els dos coincideixen que és clau l'alta participació d'avui a les urnes basques i Manuel Pradales pel PNB i Eneko Andueza pels socialistes amb molta probabilitat repetiran tàndem per liderar el govern basc després de les eleccions.
És un dia muy importante para el futuro de Euskadi y por lo tanto me gustaría que todas las personas de este país pudieran participar con su voto.
Ha llegado el momento de decidir, ¿no? De que la ciudadanía vasca decida qué futuro quiere para Euskadi. Hacer un llamamiento para que la gente participe, ¿no? Decidir el futuro colectivamente. Creo que es una responsabilidad de todos y de todas.
Pendents, per tant, del primer avanç de participació cap a quarts de dues, difícil de comparar amb les eleccions basques d'ara fa 4 anys. Llavors, en plena pandèmia, el govern va prohibir que els contagiats votessin, amenaçant-los fins i tot amb un delicte contra la salut pública.
Focus, en aquest cas, doncs, electoral a Euskadi i a Catalunya, la mobilitat, perquè és un matí d'incidències, unes quantes a la xarxa de rodalies i regionals per diversos robatoris de coure que han fet caure parcialment els sistemes. Després del que ha afectat i que encara afecta amb retards de fins a una hora a la línia R4 i també els trens regionals de Tarragona, l'Ebre i Lleida, ara s'hi suma un altre robatori que genera una incidència a les comarques gironines. Segons informa Renfe, el nou acte vandàlic provoca retards de 15 minuts als trens de l'R11 en tots dos sentits, cap a Figueres i Portbou, com també cap a Barcelona. El Servei Català de Trànsit posarà en marxa abans de l'estiu el primer sistema d'intel·ligència artificial per alertar els conductors de si animals al mig de la carretera. Segons ha pogut saber RAC1, les primeres vies on es posarà a prova el sistema seran l'N260 i l'N2 a l'Alt Empordà. A la primera, la setmana vinent, les càmeres amb intel·ligència artificial ja estaran instal·lades i aleshores caldrà fer proves de sincronització. El sistema consisteix en dos màstils amb dues càmeres cadascun per poder enfocar tots els sentits de circulació, càmeres que vigilaran la carretera i també els voltants per poder detectar animals que hi entrin i, en cas que ho facin, posar en marxa panells lluminosos per alertar els conductors. Les carreteres escollides per trànsit són les zones amb una presència intensa de senglars i també de cabirols, que els últims temps han augmentat el nombre d'accidents. I de la crònica internacional, Israel amplia l'ofensiva contra Palestina i s'acarnissa també amb Cisjordània, un territori amb què oficialment no està en guerra, a diferència de Gaza. Les últimes 36 hores, un mínim de 17 palestins han mort, alguns a mans de l'exèrcit hebreu a ciutats com Tulkarem. A Hebron, diversos palestins també han perdut la vida quan s'han encarat a un grup de soldats i han intentat agredir-los. I un tercer grup de palestins ha mort en un atac que ha fet un seguit de colons jueus al sud de Nablus. Els últims mesos, Israel ha intensificat les incursions a Cisjordània amb l'excusa que hi hauria també membres de Hamas, la milícia que té el control de la franja però que té poc suport a la resta del territori palestí.
Esports, el Barça és a punt d'aterrar a Madrid per jugar aquesta nit al Bernabéu, l'últim clàssic de la temporada. A 8 punts del Reial, que és el líder, només una victòria mantindria l'equip de Xavi amb opcions de lluitar per la Lliga. Christensen i Sergi Roberto, que tornen després de sanció, són les novetats a la convocatòria blaugrana de 23 jugadors. L'Espanyol rebrà les dues l'Andorra, que ve de la segona divisió sense Cabrera, que està sancionat. En joc aquesta hora la final de la Copa de la Reina d'hoquei patins, Palau Gijón, Vilafranca del Penedès, Arnau Vila.
Minut 7 de la primera meitat, continua l'empat a 0, el Palau que busca el seu primer títol en la seva cinquena final contra un Gijón vigent campió de tot. Pavelló ple a vessar per veure aquesta final. Minut 18 pel 18 minuts pel descans, 0-0.
A dos quarts d'una començarà el Joventut Girona de la Lliga CB de bàsquet amb homenatge a l'equip campió d'Europa del 1994 que va portar la primera Copa d'Europa del bàsquet a Badalona i a Catalunya. A les dues començarà la final de la Champions femenina de waterpolo, Sabadell Olympiacos, el Club Natació Barcelona. A les quatre, final del Barcelona Open, Conde de Godó de tennis, Stefanos Tsitsipas contra Casper Ruud, i Max Verstappen ha guanyat el Gran Premi de la Xina de Fórmula 1 amb Lando Norris segon, Sergio Pérez tercer, Carlos Sainz cinquè i Fernando Alonso Alfonso VII.
I fem també un cop d'ull al temps. Aquesta tarda s'escaparan els primers ruixats entre el Pirineu i la Catalunya Central i a últimes hores del dia se'n formaran més entre Barcelona i Girona. De nit i matinada plourà molts punts de la costa i del prelitoral, sobretot entre el Maresme i el Penedès, i localment ho farà amb ganes. L'ambient serà més fred i demà es repetiran els xàfecs, els més importants, precisament també en aquestes mateixes comarques.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bonpreu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bonpreu Esclat.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat. I amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i per a farmàcies.
Aquest mes a Romakuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa-te'n a Romakuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí. Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. RomakurumaSuzuki.com.
Què és revolucionar el mercat del lloguer? És la possibilitat que ofereix Lloguer Segur de gaudir de l'avançament de fins a 5 anys de renda. Més de 50 oficines a la vostra disposició, app de gestió, signatura digital i molt més. Informa't al 910 775 775 o a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Atenció! Ja tens el teu nou servei SEAT al Vendrell i Vilanova. Si t'estimes el teu SEAT, vine a SEAT Baix Motor. Deixa a punt el teu SEAT, no li donis més voltes i vine a SEAT Baix Motor. Ens trobaràs a Baix Motor, a Vilanova, instal·lacions Cupra, Ronda Ibèrica i al Vendrell, Avinguda Muntanyeta. Baixmotor.seat.
Amb Xavi Bundó.
Bravo, bravo.
Ole.
Bravo,
bravo.
Què tal, mossèn? Està bé?
Oh, ja. Molt bé, estic molt animat amb Jake, ja s'apropa... Bueno, la feria d'abril, s'apropa Salvador Illa, s'apropa tot. Xavi, ja, ja ho tenim a tocar, eh?
Ho tenim a tocar el què?
Sí, sí, tot.
Tot està tocat. Que saps que, vols que et digui que està tocat?
Per què poseu ja l'eco de Santa Maria al mar?
Saps per què és el que tenim a tocar, però de tocar de veritat, a part del Sant Jordi i d'això?
No m'ho diguis.
Perquè després de Sant Jordi...
No m'ho diguis.
A tocar, què? A tocar això.
El karaoke de
Ui, hombre!
Estem a 20 d'abril, Eurovisió és l'11 de maig, ja no queda res, queden 3 setmanes i al Via Lliure ja posem en marxa la maquinària del karaoke.
Vamos!
Eurovisiu, el concurs de karaoke, i ja en portem no sé quants. Ara estava pensant si portem 8, 9 edicions, 10 ja.
25a edició.
Queda bé.
Que des d'aquest mateix moment...
De ara mateix...
Els oients que creieu que canteu bé, que teniu algun familiar que creieu que canta bé, un fill, un germà, un tiet, un avi,
i que us agradi cantar cançons també eurovisives, ens envieu una mostra de veu de com ho feu i podeu venir a participar aquí al karaoke eurovisiu del Via Lliure. Podeu agafar les altres edicions com a referència. Algunes no serien les més indicades. Per exemple, recordo any 2016, Antonio Baños venint aquí. You wouldn't know. Rise Like a Phoenix, un gran fan d'Eurovisió, Antonio Baños, per cert. Sí. O una parella que... extraordinària. Lady, 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 se pinta los ojos de azul. Blai Morell i Noemí Escribano. O també... va, històric. Sí. Òscar Broc fent eufòria. Oh. Exemples positius, per exemple, home, tindríem aquest senyor. Voleu cantar Sergio Dalma?
Ah, pensava que era... no, és ell. Oh, no, jo pensava que era Ramon Pellicer fent de Sergio Dalma. Dic, mira, no sé, tira-lo.
No, aquest és l'edició que no es va emetre mai, aquest sóc jo. Podeu fer cançons de Sergio Dalma, podeu fer... una mica de Chanel, una mica de slow-mo. Podeu fer coses més clàssiques.
Aquesta.
1978. Podeu fer altres, un palet més modernes, però no tan modernes, tampoc.
Angelita.
Dana Internacional, efectivament, any 2000... no, 2000, no sé si era 99, 2000, bueno.
Va, és igual, total.
Podeu fer aquest senyor suec que va guanyar també. Hombre. Måns Zelmerlöw, aquell Heroes. Sí. O aquesta.
Aquesta...
bueno, aquesta quedem amb la del port aeri, millor.
Veritat, eh?
Sí.
O podeu fer aquesta.
Hey. Ahí estamos. Vamos, ahí toda la gente de Capellades.
Si us atreviu, qualsevol cançó de la història d'Eurovisió des de la primera edició fins a l'última serveix. Qualsevol cançó que hagi passat pel Festival d'Eurovisió, però només del Festival d'Eurovisió, qualsevol país, qualsevol any. Quan tingueu la cançó triada, agafeu el mòbil i graveu una nota de veu cantant la cançó d'Eurovisió i quan la tingueu gravada l'envieu al WhatsApp del Via Lliure al 606 25 64 39. 606 25 64 39. Imprescindible que digueu el nom i cognom i la vostra edat. Us podeu animar ara mateix, 606 25 64 39, per participar al karaoke eurovisiu del Via Lliure. Cantar una cançó d'Eurovisió i venir aquí a la ràdio a defensar-la. Dissabte 11 de maig, aquest estudi tremolant d'emoció pel karaoke eurovisiu del Via Lliure. Sí, sí. Ara venim, un moment, mossèn, ara venim a
ja,
ja arrencar la...
Ja estic cansat, ja ballo fins i tot la publicitat, eh? Endavant.
RAC 1. No et perdis la novel·la del moment, El descontento, de Beatriz Serrano. Si creus que la vida és més que fer el tàper, treballar o veure una sèrie, El descontento és la teva novel·la. Temes de hoy.
Connecta't a la cursa al Cort Inglés el dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
No perdis temps, t'hi pots inscriure gratis a cursaalcortingles.cat.
Posa't a entrenar i dona-ho tot el dia de la cursa. Sigues solidari i corre per la Fundació Catalana Vela Miquel Valls.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Cort Inglés.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Viu el Festival de Marques a Guala Barcelona i Guala Sant Pere de Ribes. 20% de descompte en tots els articles amb 20 marques top com Adidas, Puma, The North Face, New Balance i moltes més. Només del 18 al 27 d'abril, Festival de Descomptes a Guala Barcelona. Al passeig Zona Franca al costat de la plaça Cerdà i al Guala de Sant Pere de Ribes.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
6 minuts i 2:15 del migdia, que posem rombos o no?
I tant.
Rombos.
Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit.
L'embalat del dia lliure. Visca l'embalat.
Visca l'embalat.
Oh.
Visca l'embalat. Visca l'embalat.
Mossèn Òscar Rim, bon dia.
Bon dia, amigues. Com esteu? Bon dia, bon diumenge. Bon diumenge. Avui, deixa'm dir, abans que comencem ja amb el xou i tot, aparteu a les criatures avui, eh? Envieu-les a casa la iaia.
Ah, sí?
Sí, perquè, bueno, vinc amb la boca soltita.
Ah, sí?
Eh? Sí. Perquè avui tocarem un tema i m'han tocat les palmes antes d'entrar i ja...
Ui.
Bueno, m'han mentat la bitxa. M'han mentat
a
Taylor Swift.
Taylor Swift.
Taylor Swift.
No
ara en parlarem, ara. Per què no fas un especial de Taylor Swift i tal?
Uf,
ara parlarem, que
no
vaig somiar. No, és que ahir ho vaig posar a Twitter, però m'he guardat.
No, cuidado el que estàs a punt
no,
de fer.
No, m'ho he guardat per avui. Avui Swifties, explicaré que ahir...
Els Swifties no toquen.
Abans d'ahir vaig somiar que jo i Fermín Cacho... Fermín Cacho. Anàvem a sopar
Matadonià,
a casa de Taylor Swift.
Matadonià.
I allà passaven unes coses. Ara les explicaré què feien Fermín Cacho i jo a casa de Taylor Swift. Endavant!
Déu meu, senyor. Bueno, Sotillo ja s'està revoltant, que sàpigues des de...
No, ja ho veig.
És una Swiftie, però vamos.
M'ha tret una pallera solsona, ja, sí. Home, sí, per l'amor de Déu.
4 minuts i 2:15. Abans de que arrenqui la humilia de mossèn Nin, sapigueu que està en marxa un festival, que és el Barcelona Film Fest.
Sí.
El cinema és verd, que ve gent molt interessant, ve la Beck Ryan.
Hombre.
El Richard Linklater.
Hombre.
Belén Rueda, ve David Verdaguer.
Sí.
Hi ha un documental molt interessant sobre
sí?
Joan Baez.
Sí.
Que repassa la seva vida, que la segueix a la gira 2018-2019, que explica l'activisme, que es diu Joan Baez, I am noise. Doncs, atenció, estimada audiència del Via Lliure, tenim un parell d'entrades pel passi que es fa dimarts a 8:15 del vespre i que té Joan Baez físicament. Hi ha col·loqui posterior online, perquè no està físicament allà, a distància.
Ja. No és un ninot ni un holograma, no. Estarà connectada ja. Cuidao,
A 8:15 del vespre, el dimarts, per anar-lo a veure... aquesta pel·lícula que es diu Joan Baez, I am a noise, i quedar-vos al col·loqui posterior amb ella.
I tant.
Què heu de fer per aconseguir les entrades per anar-ho a veure dimarts que ve aquesta pel·lícula a 8:15 del vespre? Entrar en les pròximes hores a l'Instagram del Via Lliure, buscar els stories, contestar la pregunta que us acabem de posar sobre Joan Baez i automàticament entrareu al sorteig que farem d'aquí just un dia per anar a veure...
Aquest soroll que ha fet el de fons...
Això no sé què.
És un gran regal, eh? Escolteu, jo només dic a la gent que participi...
I no crideu, sobretot si aneu, no crideu. Joan!
No crideu i sobretot no li pregunteu mai a Joan Baez què opina de
Bob Dylan.
De Bob Dylan. Però sobretot una part del cos de Bob Dylan, que no és el que tothom esteu pensant, sinó... Jo sempre faig referència, perquè per mi és una referència nacional, és la ungla del dit gros de Dylan. Què opina Joan Baez d'aquella ungla del dit gros? Bueno, està la de Gerard Quintana i després ve la de Dylan.
Vinga, mossèn, quan vulgui vostè, després de dir-ho.
Ara sí, posa amb Santa Maria del Mar, baixa-me un poquit de Joan Baez. Amigues, molt bon diumenge. Espero que ja esteu preparant tuits, mails i algun burofax per enviar dimarts. Amor i Causar, Martí Oliveres, Paco Montes de Oca...
Paco Montes
de Oca. I en general tots els meteoròlegs d'Europa
per culpabilitzar-vos de tots els que us passi a Sant Jordi. Que no trobeu un exemplar de Bayo Yo i Salvador Illa mou la muntanya. La culpa de Martí Oliveres. Que sortiu de casa amb uns nanoshorts i unes mugroneres quan farà un temps per portar un traje del capitán Pescanova. La culpa de Mònica Usar. Que teniu una paradeta de llibres on aquell dia multipliqueu per 15 el preu de compra del llibre. Tenint uns guanys que ni el càrtel de Cali. Però us enfadeu molt i apreteu molt fort els punyitos perquè us cobren 25 euros per posar la tauleta. Doncs la culpa d'Alfredo Rodríguez Picó i Tomàs Molina. No perdeu mai l'oportunitat de culpabilitzar a d'altres de tot el que us passi en aquesta vida, amigues. Com Nostrada és la tradició, aquesta tradició de culpabilitzar a la gent de tot el que es passi, a d'altri és també Nostrada aquesta tradició de fer una mena de cançons de les que parlarem avui. Estàvem divendres a l'hora de dinar amb el Blai Morell i la Mireia Garrolera aquí sota els bancs de la ràdio, asseguts a dalt del banc, amb els peus on es posa el cul.
Això passa, sí. La gent que va fer tàpers a fora, eh?
Així, va fer tàpers a fora. Hi ha una colònia aquí de carpantes als migdies. Bueno, mira, doncs estàvem asseguts allà a dalt del banc.
Al Turoparc hi va gent,
Quan, a dinar. Jo he vist gent que va al Turoparc a fer unes altres coses que ja en parlarem, que ja s'està volviendo otro punto clave del cruising a Europa al Turoparc. Amigues, escolta, mentre menjàvem pipes i ens passàvem la xiveca, vàrem escoltar el nou disc de la Taylor Swift. Nintendo Swift, que té un parell de duets. Té un petit sangus, Nintendo. És que ja sabeu que jo parlo pitjor que Paz Padilla, i em costa molt dir Taylor Swift. Bueno, aquest disc que ha tret ara, que es diu, com es diu? Per cert, avui ens
ha... No m'ho facis dir perquè ho diré malament.
Ui, el Poets i...
Un títol muy la pa haver-se matado.
L'últim, ja està.
No pots anar amb aquests títols tan llargs.
El tens aquí o no?
No, perquè es diu...
Home, perquè no...
Tengo hambre i van parar a Cardedeu a comprar pa o no sé com es diu. Bueno, una cosa...
The Tortured Poets Department.
¿Qué dice? No tengo cambio. ¿Pero qué da eso? No tengo suelto, Taylor Swift. No tengo suelto.
No seria fàcil.
Bueno, escolta, pues amb aquest disc, que ja en parlarem, perquè crec que té unes 45 o 50 cançons, per haver-se matat també, amb l'oxigen...
És un doble disc, doble.
Però quina mena de sorpresa us referiu?
Hi ha un disc que al cap d'unes hores en va sortir un altre.
Pues sí.
És com un doble disc.
Exacte. Pues amb aquest doble, quadriple disc i tal, de Taylor Swift, que ara parlarem de fer vincatxo i tot això, pues allà hi ha col·laboracions amb el Post Malone, aquest que és un...
Post Malone.
A tu t'agrada, Mireia, Post Malone, una miqueta?
Explica'm.
Bueno, Post Malone és aquella gent que ha portat tatuatges aquí sota l'ull i que quan passen pel carrer me'n van a s'agafar molt fort el bolso. Bueno, pues és gent així. I també fa una col·laboració amb Florence and the Machine. I van pensar, tate, fotem un especial duets a la missa del diumenge. I això farem, avui farem el primer d'una sèrie d'especials, duets i col·laboracions bizarres però també normals, com aquella gent que es fa entrepans de nocilla amb fuet, aquí hi ha gent que menja escopinyes amb cacaulat.
Vaya duet, això, també.
Però també parlarem de gent normal, de gent senzilla, gent com nosaltres. En general, els duets són un producte de màrqueting fet per les discogràfiques amb una sola finalitat, guanyar calés.
Bueno, és que aquesta era la pregunta que ens fèiem, que ara sembla... mossèn, i això ens ho sabrà dir o no, que si treus un disc, sigui a Catalunya o fora, ha d'haver-hi col·laboracions.
Sí, ja és obligatori.
Duets o no duets, però hi col·laboracions.
És obligatori.
Si no treus col·laboracions, ets sospitós d'alguna cosa.
És sospitós, primer, que ets... ets un mort de gana, perquè no coneixes a ningú. No han venido ni el que le recoge, el que le saca la basura a los tiets a fer-te un duet i res. Escolta, és que ja és obligatori. Vull recordar que els 80 i els 90, ara ja entrem no només dins de la normalitat, com deia el Xavi, sinó que fins i tot ara ja no es fan àlbums. Ja vàrem explicar que ara l'indústria discogràfica ja no llença un àlbum sencer. Bueno, mig Taylor Skins i aquesta gent que poden, poden fotre el que li rotin, però ja
gent...
Fins i tot Rosalía, què va fer aquella estratègia? Ara un poquito tal, ara aquella col·laboració con Sia, un featuring, un duet... Correcte. Antes, als 80 i als 90, això es feia per dos principals motius, és a dir, ja fotem recopilatoris, especialment en Nadal, duets de Nadal, de no sé qui... Jo recordo duets de Pavarotti... Fins i tot amb la meva veïna de sota, amb el que... Bueno, amb, no sé, aquestes coses. I
I sobretot per revitalitzar la carrera d'algú que ja estava semioblidat, enterrat o mort, o per dir, mireu, ja és que no en queden gaires anys de vida, aprofitem el que queda de carrera de figures històriques, no només de l'òpera, sinó també del pop o de, no sé, Frank Sinatra, ve al cap, no? Aprofitem aquesta última tongada per fer duets d'estàndards clàssics i tot això. Vos? Doncs avui hem fet una primera tria d'això que comentàvem ara, eh? Aquí hi ha duets de tot, però amb un comú denominador. Són sorprenents, tots. Xavi, el lo bo, però també el lo dolent, el lo artístic, el lo estètic i fins i tot el lo ètic. Perquè avui escoltarem alguns duets que dius, hay que ir al Tribunal de la Haya ahora mismo, eh?
Perquè, mossèn, amb això entenc que també grups catalans...
grups catalans, fuma, eh? Per cert, és que és això, és que hem passat... L'indústria musical moderna i contemporània, els duets han passat de ser el pa de cada dia i no hi ha àlbum, o la concepció del que tenim ara com a àlbum, això de llançar més de singles, que no, és que és el que deia el Xavier abans, ara si no fas un featuring, no, no tal.
Però és que ara hi ha àlbums que tots són col·laboracions.
És que, correcte, correcte.
Ara hi ha un pas punt, més enllà, això.
És estrany que no... Bueno, que la meitat, com a mínim, sí, o sí, un terç, o el que sigui.
I que s'hagin venut com a single prèviament.
Ara, clar, ara veurem, no hem començat tot això...
Però perdona, eh? Sí. És una qüestió purament comercial, clar, i ja d'imatge, no?
Evidentment.
Una mica com el tema aquest de que sí, avui veurem, per exemple, sí, la imatge del Barça, sí, portant la samarreta, un logo, només un dia, sí, de Karol G.
Sí.
Karol G?
Sí, sí, Karol G, Karol G.
Aquesta...
barrejar
sí, dues marques potents, sí, més o menys,
és un qui
procura benefici pels dos.
És un qui procura, és el que es diu en la, no només en la droga, és un deal, és un deal, és un negoci.
No en l'àmbit de la publicitat.
No, en l'àmbit de la publicitat i de la droga, home, és que és així. I mira, ara precisament també els companys de RAC 105 estan fent una enquesta per votar el featuring més guai dels últims de l'any passat i d'aquest, no? O sigui, duets fets en català i tal. I em va sorprendre perquè jo l'havia escoltat però no recordava. O sigui, hem arribat a un punt en què fins i tot estrelles de la música llatina internacional que porten 15 anys sent productors de referència al món fan uns featuring, uns duets amb grups catalans que són molt coneguts, molt, molt coneguts al país i als països catalans, però fora d'aquí, diguéssim que no tenen aquesta projecció. Comencem amb aquesta cosa bizarra i tal que de l'any passat, que es diu El món de veritat, amb Juan Magán i Els Buhos. Atenció.
De veritat. Que la història més bonica és la que mai es publica.
Bueno, fixeu-vos on hem arribat, no?
Has començat, o sigui, bé, eh?
Juan Magán, que ara estàvem mirant xifres i tal, jo crec que aquest
senyor... Bestialitat, no?
Aquest senyor, deu, el que, l'artista productor espanyol, durant els últims 10-15 anys, és el que més ha facturat al món. Estem parlant de hits internacionals, amb escoltes a Estats Units i a tot el món, amb milers de milions de reproduccions. Però bé, això és una cosa... A mi em va sorprendre molt aquesta col·laboració, Xavi, només perquè, bueno, pues això, Juan Magán, i tot, i hòstia, Els Buhos, és, no sé, us imagineu una col·laboració Eric Clapton amb Manolo Cabezabolo o La Casa Azul amb Obituari o Napalm Death? Bueno, pues coses així, no?
Aquesta... sorprenent.
Sí, què dius? Oh, què ha passat aquí? Aquí no ho sabem, perquè Juan Magán és d'una discogràfica, Els Buhos són d'una altra i tal, dius, hòstia, pues mira, s'han tomat algo así, s'han tomat una tònica i un Baileys, l'ha sentat mai i han dit, vamos a gravar un tema. I bueno, pues aquí està. L'altre dia... vam fer un especial d'aquesta gent, eh? Ara sonarà una cosa que ho va patar a les ràdios comercials abans de canviar de mil·lenni. El Llau de Gales, amigues, un senyor que sempre li ha agradat emputxar molt fort i molta mata de pèl al pit.
Molt moreno, eh?
Molta mata de pèl al pit i, bueno, un senyor que,
papà,
sempre m'han explicat a la gent gran de la indústria que el camarino sempre tenia el whisky per a dos bodes, eh? I es va barrejar amb una gent que feia una mena d'indifinet, aquest indifinet que li agrada molt a la Clara Molins, però sí, que aquest indefinit, amb un món normal, quasi es converteix en el pop comercial de l'època. I una d'aquella part de per què els Cardigans van arribar a sonar als 40 principals també va ser una miqueta en part per aquest featuring que van fer amb Tom Jones i que van tocar aquest clàssicorro que és el Burning Down the House. Ahí está.
Una de les millors veus de masculines.
Sí.
Aquest senyor.
No, la veritat, mira, ara estàvem...
I trobo que la cançó està molt ben resolta, eh?
Sona molt bé, fins i tot 25 anys després, perquè aquest tema és del 99, 25 anys després sona modern, sona de producció contemporània, sona molt bé. Hòstia, doncs dius, aquest featuring i tal, pues mira, està força bé. Ara deia la Mireia, hòstia, és que els Cardigans ja eren...
Però tu d'entrada... et genera tensió, eh? Un duet, una barreja. Abans de començar, és com et fa una mica d'angúnia.
Saps el que passa? Que és que treballem amb la indústria, jo quan veig un duet, el primer que miro és...
Els dòlars.
Tenen la mateixa discogràfica? No. Vale. ¿Quién se está muriendo? ¿Quién necesita pagar una hipoteca? ¿Quién tiene un hijo en la cárcel?
Sí.
I aleshores, sí, perquè si no, o sigui, si no, tu estaries tota la teva vida fent featurings amb Bruce Springsteen, perquè t'agrada molt Bruce Springsteen i cada dia el teu àlbum sortiria i no pot ser, aleshores. I la gent, recordem que són artistes. No hi ha egos més grans al món que els artistes musicals. És a dir, fer un featuring, tu no pots estar Beyoncé cada dia fent featurings amb Rihanna. Perquè és que no ho
pot
ser.
Hi ha una cosa més important que l'ego, que és el calé.
Efectivament, però és que a l'ego, amiga Clara Molins i amiga de la radiofonia mundial, va, és indissoluble el calé. O sigui, tu, l'ego que té el marit de Beyoncé, per què el té? Per la seva artisticitat o perquè darrere seu hi ha milions de milions de dòlars? Pues va a ser lo segundo. Ho sento per descobrir ara mateix que no són los Reyes Magos, el ratoncito Pérez i mi amigo Enrique Tomás. Escolteu, hi ha moltíssima gent que nosaltres des d'aquí, des d'Europa, veiem com a dinosaurios del rock i ben bé no sabem qui som i tal, i allà Estats Units no es pot comparar amb coses d'aquí d'Europa i molt menys amb Espanya. Una d'aquestes figures és el senyor Tom Petty. Tom Petty, a part de lo que és una de les figures principals del rock a Estats Units, és un senyor que va rescatar en el seu pitjor moment mental i físic a Bob Dylan i a la senyoreta Stevie Nicks, la cantant de Fleetwood Mac. Ell va ser una mena també de guia espiritual. Quan Dylan estava fet una puta merda, el va agafar la banda de Tom Petty i va fer una gira internacional amb Dylan, que jo recomano un concert del 86 que hi ha a Austràlia i un altre del 87 que hi ha al Japó a YouTube, perquè veieu un Dylan amb banda elèctrica com recuperat, i és... Jo és que aquell... Allò és històric, tots els crítics diem que és un dels pocs documents que estan filmats amb Dylan amb ganes, tocant amb ganes, que Dylan mai toca amb ganes,
no hi ha manera,
cony! Hòstia, fins i tot en aquell concert toca l'harmònica, que és el pitjor burgesista del món, la toca bé en aquell... Per què? Perquè té un senyor que va cura d'ell i li va dir, Tito, ets un dels millors cantautors del món, si no el millor. Electrifiquem aquestes coses i portem-los on les hem de portar. I això, precisament, és el que va fer amb Stevie Nicks, amb un tema que es diu Stop Dragging My Heart, que ara en parlarem d'ell, però, escolteu, això és un duet, això és un estàndard al rock americà. Sisplau, dempeus per rebre aquests dos figures.
Thank you.
Escolta, aquest és el mig temps americà.
Home, és molt bona.
Amb aquesta tornada, Stop Dragging My Heart. Aquesta cançó va sobre, bueno, aquelles... Jo no sé si us ha passat algun cop amb alguna ex que no te la pots treure del cap, que rondes per... Que això és un fet delictiu ara mateix, no? Rondes per casa seva. Això és el que està explicant Steve Nicks. També relacionat amb el tema de la cocaïna. Estàs rondant cada dia per casa meva, doncs, escolta, al final, donde hubo, allò que diuen els espanyols, donde hubo fuego hay brasa, eh? Y no me toques otra vez las palmas, que si hay que irse va. Pues això, Stop Dragging My Heart, un tamarral de Tom Petty i la Stevie Nicks. I sisplau, ara vull una atenció especial. Aquest matí he compartit el vídeo d'aquesta cançó a les meves xarxes. Ara sonarà el 666 de Paul McCartney i Michael Jackson.
Una parella curiosa, eh?
És, també. No, sí, sí. Ara en parlarem perquè podríem dedicar només un especial de l'embalat a aquesta parella. Aquesta parella va acabar molt malament perquè recordo que Michael Jackson va comprar els drets d'autor de quasi tot el catàleg, sí, dels Beatles. Sí, cert, sí. Al final va recuperar Paul McCartney una part i tal, i he buscat darreres declaracions de Paul McCartney sobre el tema i no he vist més. Allò va acabar com el Rosari de l'Aurora. Però imagineu, a l'any 87... el baixista dels Beatles, és a dir, Jesucrist a la Terra, amb l'artista de pop negre més important mundial, després de fer Bad, després de fer tot allò...
Thriller, clar.
Thriller, tot allò... Per què collons aquests dos han de fer un tema junts? Per què? Al vídeo surt Linda McCartney amb una escena que per mi resumeix tot el que són els duets. Jo no sé si Paul McCartney va fer aquest vídeo així volent o no. El vídeo són d'uns venedors de zarzaparrilles, és a dir, prenen el pèl a la gent venent homeopatia pels puestos. En aquests carruatges que van venent Paul McCartney i Michael Jackson per los poblados dels Estats Units,
xarlatans.
Acompanya aquests xarlatans Linda McCartney, i hi ha un moment al vídeo en què la bossa on tenen els calés la passa Paul McCartney a Linda McCartney perquè conti els calés, i Paul McCartney mira a càmera. Allò és un guinyo. És un guinyo, ara faig una mica de Quer Jiménez, de conspiranoia, no amb el cap tan gran, i va, sense ésser nacionalsocialista, però... que se mantengui, no?, de lo paranormal. Però... eh?
Fa una picada d'ulleta.
Una picada d'ulleta que... No va ser Yoko Ono la que va destruir els Beatles, va ser Linda McCartney. I ja en parlarem d'un dia, perquè aquí està l'ull del mos.
El moll de l'os.
Bueno, hablo muy mal.
El moll de l'os,
perquè la pasta va ser el que veritablement va separar els Beatles, i no cap mena d'artisticitat i cap mena. I gran part va ser pel tema de Linda McCartney. Sona aquest tema, que és marketing pur i dur, perquè agafa la tornada i la melodia dels Beatles, el millor que ha fet Paul McCartney amb sa puta vida, i els dejes i la manera de cantar de Jacob, que ja era Jesucristo en la Terra. Això fa peste a calés. Sona 666. Veieu aquest go, go... Tot això són els Beatles. I després hi ha un tall, i entra la guitarreta, que sembla Bad, sí, i que... Sí. I tot allò... Hòstia, fa una peste. Això fa una inspecció de Hacienda. Jo enviaré els inspectors ara mateix allà. Bé, escolteu, ara em direu, bueno, és que...
Crec que no va agradar molt... Això era un disc de McCartney.
Jo m'he quedat esparverat perquè el vídeo, perquè és horrorós i surt, ara ja ho podem dir, surt Michael Jackson també rodejat de nens, que ara vist al cap de 50 anys dius, buah, mare de Déu, senyor, surt Paul McCartney també. Bueno, jo que sempre es diu que Paul McCartney va morir fa molts anys, és un... Bueno, és igual. I tal, però fixeu-vos amb la omnipresència en aquest vídeo de Linda McCartney. Com volem dir, els Beatles sóc jo, el patrimoni artístic i econòmic dels Beatles els tenim aquest senyor que es diu Jaco i jo, i la senyora és la que porta la bossa. T'ha quedat clar, John Lennon? T'ha quedat clar? Bueno, pues
però
això.
Passes a culpar una altra dona, De la Yoko.
Jo no culpo res. Jo no culpo res.
Tu culpes.
Jo no culpo res i... Ara podríem parlar també de l'altra paranoia d'Iker Jiménez, que deien que Linda McCartney no era dona. Però no he vingut, no he vingut a això. No he vingut a això, però ja he dit, sense jo ser nacionalsocialista... Bueno, en tot això. I ara, mira, ja us dueix, soy correcta, ponme la sintonia. I ara tenemos a Ignacio Garriga, de Vox, que va opinar sobre la Creedence Clearwater Revival. Amics, no. Mireu, hi ha una mena de duets que sí que m'agraden molt, que és quan dos estrelles internacionals canten a propòsit d'una ciutat. Hi ha diversos exemples. Ara, a tothom se li ve, a mi al cap, perquè sóc un viejo, al New York, de Frank Sinatra, que ha fet 40.000... Un altre Frank Sinatra, que també feia duets, estava mort i s'acaba en l'holograma de Frank Sinatra con l'holograma de Bing Crosby. Deies, bueno, però això què és, no? I coses d'aquestes. Doncs mira, a mi, Nova York em sona... A Frank Sinatra i em sona a Alicia Keys i al marit de Beyoncé, tu. Aquesta cançó, que és del 2008, que es diu Empire State of Mind, és una oda a Nova York que està tan ben parida. Ell rapeja molt bé, amb el sentit de que casa molt bé amb la millor cantant d'R&B que encara tenen viva allà. Quan dic cantant d'R&B, amb el sentit clàssic d'asseguda amb un piano. Recordem que Alicia Keys va un dia agafar el cabasset de les eines i va engegar tothom a prendre pel sac i allà, perquè va arribar un dia, jo me'n recordo que va penjar un vídeo a Instagram i va dir, no em penso tornar a pentinar mai més, no em penso tornar a maquillar, estic farta de la indústria, estic farta que se m'exigeixi que em posi un pantaló dos talles menys per marcar tot aquest culasso que tinc, perquè jo el que sé és cantar i tocar el piano. I des d'aquell dia sembla Joan Baez. Va amb les seves canes, ja no es parla tant d'Alicia Keys com es parlava de fa uns anys, i com va quedar una mica soterrada fora d'aquest espectacle dantès que s'ha tornat al pop mundial, que són senyores remenant el cul i ensenyant coses i cantant coses. Senyors, sona l'embalat aquesta oda a Nova York, feta el 2008 per la Alicia Keys i el Jay Zeta.
I made the Yankee hat more famous than the Yankee can. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip-hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back.
Avui cantem duets de col·laboracions, de featurings, que en diuen ara.
Sí,
hi ha oients que també, bueno, ens han recordat, òbviament, sí, que McCartney i Jackson van fer el The Girl Is Mine.
The Girl Is Mine, tenen un altre por ahí.
Thriller,
crec que tenen
Man o alguna
cosa. Sí, bueno, però són...
I després hi ha un oi que ens recordava que Pimpinela havia fet featuring amb Diango.
Amb Diango. Rampeu-vos la boca per parlar de Diango.
No ho supera ni Under Pressure, diu.
Home, i sí, sí. Hi ha molta cosa bizarra. Ja insisteixo, eh? Escolta, si voleu abocar a xarxes els vostres duets preferits i tal, el que sigui, endavant, perquè farem una segona i fins i tot una tercera part. Avui hem escollit això, i avui he escollit una cosa, hòstia, que jo feia molts anys i crec que això no s'ha tornat a repetir. El 2015 s'ajunten tres, ja no dos, sinó tres superestrelles i, escolta, jo això no sé si es tornarà a repetir perquè aquí hi ha tants egos i tants diferents. Escolteu, jo no sé si recordeu aquest tema. Rihanna, ojo, Paul McCartney i Kanye West.
No recordo.
O sigui, El 2015 agafen els tres tios, l'home i la dona més importants de la indústria musical mundial, Rihanna i Kanye West, i agafen el mite de Paul McCartney i foten aquest tamarral, perquè a més sona, els tres estan estupendos, que es diu 4-5 Seconds. Now I'm 4-5 seconds from wildin', and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, oh, that's all I want. Woke up an optimist, sun was shining, I'm positive. Then I heard you was talking trash. I bought a mystery. Hold me back, I'm about to spaz. Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back. Maca, aquesta cançó. Kanye West està bé aquí, la melodia és molt bonica. Hòstia, jo això, d'aquest tres... Insisteixo, gravar un tema, eh? No dic Super Bowls, allò que sempre veus barrejat a mega estrelles, però això és raro, perquè Kanye West té la seva discogràfica. Rihanna va anunciar la setmana passada, atenció, amics,
Beyoncé,
ponte a temblar, ha anunciat que té ja un àlbum preparat i que té hits a punta pala.
Ai, Déu meu.
A punta pala. Sabeu el que significa quan algú això diu això, no? Pues que he tornat a col·laborar amb els millors, amb Martin Garrix, amb aquesta gent, i quan tregui els primers temes, tot això del country de Beyoncé...
És el que anava a dir, que
passarà
segona...
a l'absoluta història. Pues bé, aquesta col·laboració entre Rihanna, el Kanye West i el Paul McCartney. Va, escolta, ara estem molt acostumats al rap, fins i tot s'ha normalitzat el consum, fins i tot a les emissores comercials, del trap, el hip-hop i tal, això era una rara avis.
Bueno, està de moda, és el que està de moda.
Bueno, no és que... No és que, fixa't, molt bona reflexió, no és el que estigui de moda, és que això que ara anomenem música urbana, que per mi està molt mal dit, lo de música urbana, sí, perquè música urbana era Leño i Obús, i la gent que feia heavy metal a l'Hospitalet. Què és música urbana? És que no...
Sí,
no,
és molt ampli, no?
Perquè estiguis venent petites quantitats de droga adulterada a la plaça del Mapa amb un xandall del PSG, ja ets música urbana? Hòstia, no sé, escolta. Pues imagineu-vos, uns senyors del rock americà de tota la vida, molt, molt amb carència cap al heavyrolisme, al 74 foten un tema i anys més tard l'agafa el paradigma del hip-hop de Nova York i foten, després presentarem el tema, vull que soni ja, ara aquest clàssic dels Aerosmith. Walk This Way, tu, Run DMC.
I que aquí es reconverteix als anys 80.
Correcte, escoltem, pedra indissoluble a la història del rap i del hip-hop a Run DMC des de Nova York, que t'agafin a uns rockeros nord-americans associats més que res pues, al heavy rock, no? Hòstia, i fan aquesta meravella, això no, mega rara, avis. Això ho va rebentar a l'època, jo me'n recordo d'acabar fastiguejat de veure el vídeo, i la MTV era matí, tarda i nit, i les emissores també. I ara parlant de perquè també hem de baixar els inferns. I ara em posa'm una miqueta de Santa Maria del Mar, amigues.
Què passa?
El 2008, em van detindre amb un control de tràfic a Basauri.
No.
I, bueno... Allò que sempre, pues, que sempre confong la gent de Parcs i Jardins en la Guàrdia Civil, tinc tan mal record, però no per la detenció. Sabeu el que sonava el 2008?
A la ràdio?
Al cotxe, a la ràdio, quan em van
detenir?
Que em van dir, alto, no quite las manos del volante.
Mosén, aunque sea usted Mosén.
Baje la ventanilla, y vaig dir, ¿cómo quiere que baje la ventanilla si yo quito la mano del volante? La punta de la fava.
Prou, home!
I a partir de la punta de la fava ja tot va ser manillat. I de fons sonava un duet que ha fet molt de mal a Espanya, molt de mal a les famílies, més que l'atur, més que la droga. Amics, sona, pon así las manitas haciendo conquito, colgando en tus manos, de Carlos Baute i Marta Sánchez.